your mark.
Esports de fons. Benvinguts al programa dels Esports de fons 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material, psicologia i curses amb tot un equip d'apassionats d'aquest món. 13 és una producció de Ràdio Sabadell que pots escoltar també a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de ràdios locals de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, el Robert Mayoral, amb l'Anna Muro, Sandra Santanyes i Florenç Baiset, i amb Sof, a l'equip tècnic. Soc l'Eix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a que ens acompanyeu per repassar l'actualitat dels Esports de Fons i encomanar-vos-en la nostra passió. Tretze, esports de fons. I avui, a 13, repassarem l'actualitat en forma de titulars i de breus cròniques. Trail, atletisme, triatló i ciclisme. Compartirem les converses de Chester conduïdes per Anna Muro amb la Florenç Baiza i la Sandra Santanyes al voltant de com són les esportistes de fons. I us presentarem la proposta per aquest proper cap de setmana a la Vall de Boí, la BUF Mountain Festival, de la mà del cap de màrqueting de BUF, Albert Medrano, i on una gran àmplia dels nostres reporters prendran part. Tot això avui a 13. Poseu-vos còmodes i obriu bé les orelles, que comencem. Entrenament, psicologia, competició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons. Atletisme, amb Llorenç Esteve.
Bones, Aleix i companys de 13. Doncs sí, com bé ens anomenes, aquest cap de setmana també ha sigut replet de notícies i bé, intentarem sintetitzar-les al màxim perquè tinguin espai totes les disciplines o modalitats d'esports de fons que comentem a la taula. En categoria, diguéssim, de pista, en pista aire lliure, hem tingut la Diamond League de Lausanne. En aquesta nova cita de la màxima lliga atlètica a nivell internacional van tenir lloc les curses de 800, 1500 i 5000 en categoria masculina i cap en categoria femenina. La cita de l'atletíssima ens va deixar sorprenents actuacions en totes les proves anomenades. Comencem en ordre ascendent de la distància. En els 800 metres llisos, victòria contra tot pronòstic que, amb un extraordinari crono de 1 minut 43 segons i 78 centèsimes, va passar la mà per la cara de Ferguson Rodic i Emmanuel Corir, els quals finalitzen a menys de 25 centèsimes. En la prova de 1500 va viure's una cursa d'infart, on les llebres van passar un ritme endiablat de menys de 54 segons al 400 i de menys d'1 minut i 50 segons en els 800. Només el millor migfundista del moment, Timothy Cheruiyot, era capaç de seguir-los i acabar enduent-se la victòria amb un temps de 3 minuts, 28 segons i 78 centèsimes. Per darrere torna a ressonar el nom de la jove promesa noruega Jakob Ingebrigtsen. Bé, en parlàvem fa uns dies, no?, d'aquesta promesa, aquesta joia, encara per polir, i és que es va llançar per totes per batre de nou el rècord d'Europa en categoria sub-23 amb un temps de 3 minuts, 30 segons i 16 centèsimes. El jove de 18 anys cada dia ens sorprèn una mica més. En la prova dels 5.000 metres llisos, abans ho comentàvem, Robert, vam tenir una mica una sorpresa, no? La llista de sortida era terrorífica, amb un nivell altíssim, i es disputava, la disputa era garantida, però el que va succeir va ser molt, molt curiós. Tu abans m'ho comentaves, Robert, què va passar exactament a falta de menys de dues voltes?
Sí, bueno, quan faltaven 600-700 metres, doncs l'atleta que anava en cap va fer un canvi de ritme espectacular. De fet, la penúltima volta va ser la més ràpida de tota la cursa, però a falta de l'última volta, el creuar meta, doncs no sé què va passar exactament, perquè jo no ho aconsegueixo entendre, doncs l'atleta es para com si ja hagués acabat la cursa i encara faltava una volta, no? Després es reenganxa, però ja evidentment ja fora de cursa. És
curiós, bastant curiós.
Amb élites, no sé, jo em costa d'entendre una miqueta.
Ah, exacte. Robert està fent menció d'Agos Gebrewet, un dels més regulars d'aquest 2019, que liderava a manca de 800 metres i es pensava que devia ser l'última volta, i va llançar un potent atac que va deixar sorprès a la resta d'atletes, que van reaccionar però amb cautela i que passar per meta i al sentir el toc de campana, jo crec que les forces van flaquejar de cop per l'atleta en cap. Finalment, els 10 primers classificats van entrar a meta amb un temps de 13 minuts i 13 10 de diferència entre ells, un temps que significa anar a 2.36 al quilòmetre. Crec jo que tots podem estar a la taula al·lucinant ara mateix. Aquestes bèsties van ser per ordre: Kegelka, Varega, Bekele, Cheptegei, Addis, Chelimo, Tanui, Kimeli, Kiplangat i Gebrewet. Tots ells han sigut campions mundials en alguna ocasió de 5.000, 10.000, cross, o moltes vegades líders de l'any, inclús amb algun rècord que altre. Per això els estàvem anomenant a tots. Jo crec que són, doncs, potser és el 5.000 amb més qualitat que hem viscut en els últims anys, i crec que s'havia de destacar. Continuem i canviem de ciutat, passem de Lausanne, ens anem cap a Londres, on va tenir lloc la Copa d'Europa dels 10.000 metres llisos. En la cita ja famosa de la Night of the Personal Best amb 10.000 meters, la selecció espanyola es plantava amb la idea de revalidar el títol de l'any passat, aconseguit amb un total d'una hora i 24 minuts. Però la nit es va torçar i un mal dia del cap de llista, el conegut Antonio Badia, va fer minvar les opcions de l'equip espanyol. Finalment, una medalla de xocolata, que probablement per menjar estigui bastant millor, per l'equip nacional, amb una hora i 25 minuts, tan sols a 4 segons del bronze que se'l va adjudicar a Alemanya. En categoria femenina sí que van estar brillants les representants nacionals, que van tancar la seva actuació amb una plata i amb un minut de millora respecte a l'any anterior, una nova medalla per l'esport femení. Crec que això es mereix un aplaudiment, ja que és de les poques medalles que hem aconseguit en aquesta Copa d'Europa en categoria femenina. Individualment, els millors van ser Carmela Cardama amb un temps de 32 minuts i 26 segons i Chiqui Pérez amb 28-10. Canviem de registre, passem cap al món de la ruta, agafem l'avió i ens desplacem fins a la Gold Coast d'Austràlia, on ha tingut lloc la marató anual. Fa uns dies vam rebre l'alerta de que l'atleta estadounidens Bernard Lagat, de 44 anys, tornava a posar-se a la línia de sortida d'una marató per segona vegada a la seva vida. L'any passat va finalitzar la marató de Nova York amb 2 hores i 17 minuts, i aquí va advertir que havia après molt del famós muro, es va emportar una bona estovada i realment va perdre una minutada increïble. Realment, 2 hores 17 ens deixava una mica decebuts. L'atleta especialista en distàncies de 1.500 i 5.000 metres llisos, campió mundial diverses vegades i també medallista olímpic. Doncs mira, en aquest cas, 2 hores 12 minuts 10 segons, es queda a 40 segons de la mínima olímpica per Tòquio 2020, i ell mateix va dir que lo bo està per arribar. Pocs atletes són creïbles, però en aquest sentit jo crec que li hem de donar un vot de confiança, i crec que l'any que ve en podem sentir parlar. Bé, ho veurem, no sé si ho aconseguirà o no, però crec que per baixar de 2 hores 10 allà estarà.
Moltes gràcies, Llorenç, estarem ben atents. Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons. Triatló amb Robert Mayoral.
Bona, Aleix. Doncs aquest cap de setmana hem tingut també molta activitat, proves de molt nivell, de molta participació i sobretot de molt espectacle, i espectacle del bo, amb algun bon resultat pels triatletes de casa inclús. Avui parlarem del Classic Challenge de Roth, un descafeinat Ironman Klagenfurt, les World Triathlon Series d'Hamburg i el Campionat d'Espanya per Autonomies. Començarem parlant de Roth, la prova amb més nivell d'Europa, diríem que més inclús que el de la setmana passada del Campionat d'Europa Ironman a Frankfurt, i tot i la proximitat, doncs s'ha pogut reunir fins a 5 top 10 a Kona, aquesta prova. La sorpresa, una de les revelacions de la prova va ser Jesper Svensson, que va liderar la prova a l'aigua i va ser líder del sector de bicicleta fins al quilòmetre 70, on va ser caçat pel primer grup de favorits, amb Andreas Dreitz, Andy Potts o Andy Bokerer. Finalment van acabar junts la bici Dreitz i Bokerer, i la cursa a peu va ser un monòleg de Dreitz, on sol des del quilòmetre 8, on Jesper Svensson va remuntar el sector a peu, fent el millor parcial de carrera a peu de tots els pros, arribant en un top 5. Andreas Reid va ser l'únic corredor que va guanyar, o sigui, que va baixar de les 8 hores, 7:59.02, seguit per Jesper Svensson, Cameron Wurf, Bart Arnault i David McNamee. Noms il·lustres dins del top 5, però les marques no van ser les marques cridaneres.
Sí, perquè a Rot a vegades s'han fet marques totalment estratosfèriques.
7:35 de Jan Frodeno fa 2 o 3 anys.
És un circuit que és el de Rot de tota la vida, de sempre, el triatló dels triatlons i un paradigma de la llarga distància a nivell europeu i mundial gairebé.
Correcte. En categoria femenina només va haver una corredora que va arrasar des del principi, la britànica Lucy Charles. Recital des de la natació, traient ja més de 5 minuts sobre les seves perseguidores. En bicicleta va augmentar fins a 1 minut la diferència amb el grup de les perseguidores, i a la marató doncs va consolidar aquesta diferència, inclús la va augmentar fins a 7 minuts i va parar el crono amb 8 hores 31 minuts i 09 segons. I doncs Sarah Crowley la va ocupar, l'australiana, la va acompanyar al podi amb el segon lloc, i Daniela Bleimel, Alemanya, va ser la tercera de la prova. L'Ironman d'Àustria va ser una prova que va reunir pocs noms il·lustres en categoria masculina, on destacava la presència de l'espanyol Ivan Raña, guanyador de la prova el 2014 i podi el 2015, i que venia amb la intenció de fer-se amb l'eslot per Kona. No va tenir sort a la prova, i aquesta prova la va guanyar un debutant de 23 anys, que ja va ser sorpresa al Mundial de Pontevedra, on va fer 6è, corrent al mateix nivell de Javi Gómez Noia i fent parcials realment bons, tot i haver anat pel terra en el sector de bicicleta. La setmana passada va guanyar també el 70.3 de Noruega, i després de liderar la prova en moments per bicicleta, la marató va fer una marató espectacular amb 2 hores 53 minuts, tot i trams de forta pluja també, i un sector també que és bastant revirat, que no és fàcil de córrer, i va acabar amb un temps discret a Àustria també, 8:14, amb 26 segons. També recordem que aquesta prova és una de les més fàcils, entre cometes, per baixar de les 8 hores.
Sí, sí, és un circuit molt ràpid, a priori.
I on
sí.
Es guanya moltes vegades amb 7:40, 7:50, inclús. Vull dir, va ser una prova bastant lenta. Raña va fer 8è a 29 minuts i 36 segons del líder, que va ser Daniel Becker. En categoria femenina, l'espectacle sí que va estar servit a càrrec de la suïssa Daniela Riff, que va parar el crono en 8:48.50, sent la 11a general i anant molta estona de la cursa dins del top 10 masculí amb tots els pros.
Sí,
i
sí, el top 10 absolut. Sí, sí.
I traient més de 26 minuts sobre la segona classificada, i, bueno, i va arribar, la primera declaració que va fer va ser: avui no he tingut un bon dia, el cos no anava de manera correcta. A Hamburg, també a Alemanya, es van disputar també les World Triathlon Series sota distància sprint, on Jake Wiesle va tornar a guanyar la prova. Richard Varga va dominar la prova a la natació, es van fer diferències molt petites, i els espanyols van estar ben col·locats a la bicicleta des dels primers quilòmetres, però a 8 quilòmetres de meta un accident múltiple va deixar quasi bé fora de cursa a l'Arza Mantecón i el mateix Brownlee. A la T2 van arribar un grup de 40 triatletes per disputar la cursa a peu, i des d'inici ja van haver-hi molts atacs, i es va decidir als metres finals, a 300 metres finals, amb un sprint entre 6 triatletes. Jer Wiesle va ser el més ràpid, Vincent Lluís va ser el segon, i Gele Gins, que ja havia guanyat la setmana anterior, va ocupar el tercer lloc del podi. Mario Mola va tornar a fer una gran cursa i va aconseguir el quart lloc. Noia va ser 8è, Serrat el 13è, i Alarza i Mantecón van ocupar el 45è i el 47è lloc, respectivament.
Molt bé, aviam què és el que passa. Vinga, gràcies, Robert.
De res.
13. Esports de fons. Trail Running a Maniol Riba.
Buenas, Aleix. Doncs portàvem uns caps de setmana molt intensos, amb moltes competicions mundials, amb gent absolutament top competint al màxim nivell durant molts dies seguits, i aquest cap de setmana sembla que el suflé ha baixat una mica, hi han hagut menys competicions, i potser és perquè es prepara tothom per la setmana vinent
per veure'ns,
o vés a saber què. Tot i així, tenim notícia important, i és que Gisela Carrión i Daniel Osanz es proclamen campions d'Espanya de quilòmetre vertical 2019 a Sierra Nevada. En un recorregut de 4,8 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell, evidentment parlant d'un quilòmetre vertical, ratxes de fins a 100 quilòmetres de velocitat, ojo, ratxes de vent brutals, una alçada també considerable per l'exigència de la prova, sortien des de 2100, arribaven a 3.100 metres d'alçada.
Que a partir de 2.000 metres ja sabeu que la cosa es nota.
Sí, i tant, es nota. I tant. Doncs una cursa amb unes condicions molt exigents i molt disputada, que va decidir el campió estatal. Finalment, Gisela Carrión es va imposar amb claredat i autoritat amb un temps de 48 minuts 26 segons. Dic amb claredat i autoritat perquè va quedar ni més ni menys que 2 minuts 38 segons de la segona classificada, que per ser una distància molt curta és una distància considerable. I en tercera posició va arribar a Fátima de Diego.
Vull dir, ja n'hem parlat bastant.
N'hem parlat també. Bon nivell. En categoria masculina, la victòria se la va endur Daniel Osanz, 39 minuts 23 segons. Segona posició per Antonio Alcalde i Jacob Gutiérrez, tercera posició. I d'aquí viatgem directament cap a les Migo Run Skyrunner World Series per parlar de la Skymaster Limón, que és, recordem, aquest any hi ha un recorregut molt concret de les Migo Run Skyrunner World Series, i és que es disputen diverses curses amb atletes de molt nivell a diversos països. Una d'elles serà la que la setmana que ve anirem a disputar a la
MUF. No, setmana que ve no. Aquesta.
Bueno, de fet sí, és aquí, sí, ja. És aquí, ja és...
D'aquí 5 dies.
Ho tenim a tocar i sembla
sí,
que no.
Sí, només ja?
Sí.
5 dies. Doncs la Skymaster Limón serà la prova final de tot aquest circuit. Serà una prova on només podran participar, diguem-ne, la gent que hagi aconseguit mèrits per estar-hi. I ja tenim els primers 67 atletes classificats. Alguns d'ells són catalans. És que tenim un nivell aquí que és brutal. Voleu alguns noms ja, per
comenta,
saber?
Comenta,
per
anar fent el tasset. A 67 no, millor, eh?
Va, no, 67 no fa falta, però tindrem, per exemple, l'Oriol Cardona, la Sheila Vilés, el Zahid Aitmalek, que no és català, però viu aquí, disputa aquí, està a la cameta coixa, vull dir, és...
Com si fa llibre amb l'Anna Comet.
Exacte. Clar. La Gisela Carrión, el Marc Pinzac, el Pere Aurell, o sigui, un nivell brutal. I ara dèiem això dels Migo Run, Skyrunner World Series, i volíem acabar avui la secció parlant de què anem a fer el diumenge.
Què farem aquest diumenge?
És que aquest diumenge hi ha un esdeveniment brutal. És, de fet, una de les curses Super Sky del circuit, que és hi ha quatre curses que puntuen una mica més, una d'elles és aquesta.
Per això la fem nosaltres.
Per això la fem nosaltres.
Faltaria
més. Per puntuar.
Doncs aquí hem assaltat també, just que ens ha pogut agafar el telèfon, és igual que nosaltres assaltarem Barruera aquest proper cap de setmana, tot l'equip de 13 anirem a l'Alta Ribagorça, és amb l'Albert Medrano, el cap de màrqueting de BUF, que tenen preparada per aquest proper cap de setmana tot un conjunt d'activitats, i no només de trail. Albert Medrano, gràcies i bona tarda, com estem?
Hola, bona tarda, molt bé, merci.
Escolta'm, Albert, primer de tot, gràcies, ja sabem que estàs en ruta i que esteu liadíssims aquesta setmana fent tots els preparatius, i ens agradaria, tot i que ja ens veurem el cap de setmana allà a Barruera, que ens expliquis una miqueta què és el BUF Mountain Festival de manera bastant breu i què és el que ens trobarem quan pugem nosaltres i la gent que s'acosti a Barruera aquest proper cap de setmana.
Doncs el BUF Mountain Festival, com diu el nom, és un festival de muntanya. Bàsicament, bueno, va començar amb una cursa de muntanya, de trail, en els seus inicis, però ja fa uns anys que vam expandir el concepte aquest de gaudir de la natura i de l'activitat a l'aire lliure, doncs amb moltes altres activitats, i a part del trail running, doncs hi ha una part competitiva, doncs també amb mountain bike, per exemple, i també altres activitats que no tenen un caire competitiu, però que sí que l'entorn ens ajuda, doncs, a dur-les a terme, com pot ser el rafting, el joga a l'aire lliure, o fins i tot el cinema de muntanya, concerts, això, un festival.
Doncs escolta'm una cosa, si no m'equivoco, per tant, això que estaríem parlant de cinquena, sisena edició ja de que esteu amb aquesta proposta, correcte, o corregeix-nos?
Ostres, ara et diré de memòria.
Ara diré memòria. T'he enganxat aquí la pregunta. Quina és l'edició del BUF Mountain Festival d'enguany?
Sí, aquesta diria que és la sisena edició.
Ho hem calculat més o menys, eh? Nosaltres també diem, em sembla que és la sisena.
L'any 14 va ser la primera BUF Epic Trail.
Doncs per tant, sisena.
14, 15, 16, 17, 18 i 19, sisena d'això. I del Mountain Festival seria la tercera.
La tercera. L'any passat ho vam poder experienciar, va ser impressionant, vull dir, ben bé és bufuera, no és barruera, sinó que aquests dies es converteix en bufuera, i des de 13, aquest any pugem amb tot l'equip, gent que competirà amb tota, amb l'equip de tècnics i de reporters de 13, muntarem allà el nostre set, el nostre sofà, i Albert, esperem, sabem que per un problema de peus a última hora no podràs córrer la teva cursa, la de 26 de trail, però t'hi veurem, que estaràs allà, així es podrà seguir també els vostres atletes i tot, però t'hi veurem i t'esperem per parlar tranquil·lament amb tu asseguts al Chester de 13 el proper cap de setmana. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i ens veiem res, en breus dies ja ens tornem a veure a l'Alta Ribagorça. Moltes gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres per venir i per això, també per gaudir de l'experiència.
Vinga. Ja sabeu, si us acosteu a l'estand de 13 de la Buff Mountain Festival aquest cap de setmana, a part de poder-nos fer la foto tots plegats, a part de que podeu seure al Chester, tenim una sorpresa per tots vosaltres. Us esperem allà perquè viurem el Buff Mountain Festival des de dins. I el veurem tant des de dins que agafarem el micro i correrem també en totes les seves proves. Jo particularment faré la bici de muntanya, encara ho he d'acabar de decidir, però aquest cap de setmana l'equip de 13 ens n'anem a Barruera.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13, esports de fons.
I de la taula de 13 passem al Chester de 13, on es fan les converses entre la doctora Anna Muro, la Sandra Santanyes i Florence Baise, tres dones que parlen de les esportistes de fons, la tercera entrega d'aquestes converses. Estigueu ben atents perquè segur que us hi trobareu tots i totes reflexats.
Els impulsius necessiten més dependència externa. I els acostumem a trobar més en els velocistes, perquè realment la recompensa immediata pròpia de la gent més impulsiva, val? És el que necessiten, el que és el sistema d'activació conductual, que aquí no entraré en les parts biològiques, necessiten la recompensa immediata. Llavors, precisament, una de les característiques, d'aquestes sis característiques que us havia comentat, a part de la de tolerància al dolor més alta, són menys dependents de recompensa, els que els fa menys impulsius, i per tant poden anar fent doncs quilòmetres, 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 i aquest punt que tu dius ara, quan em trec el rellotge ja no em miro ni copes ni res, ni medalles ni res, i tu estàs, et sents, jo no sé si esteu d'acord amb mi, et sents lliure. Jo quan vaig per la muntanya sense res, que jo fins ara anava sense res, ni Garmins, ni històries, però de cop i volta, gran
problema, costa,
de runners,
a mi em costa,
tu, que
això.
Si Garmins, que si mesures, que si el temps, hòstia, estàs forta, dic, ah sí, estic forta, no ho sabia, no m'havia mesurat mai. Clar, i llavors és també una forma d'automotivar-te, també veure fins on arribes, quan comences, i llavors, clar, si ho comparteixes, ja molt bé. Però, a part de ser els esportistes de fons persones automotivades, s'ha trobat que són també més individualistes. És a dir, són persones, clar, és que tu penses en l'exercici d'anar-te'n a córrer. Ets més, són persones més introvertides, potser, i la introversió, vull que quedi clar, la diferència, o sigui, hi ha una concepció equivocada, sobre la introversió i l'extroversió. La persona introvertida no és que
no parli,
antisocial,
que no,
la diferència bàsica a nivell d'introvertits i extrovertits estan els llindars d'excitabilitat del sistema nerviós central. Què vol dir això?
Això ha quedat claríssim.
Nivells,
Ara tothom té clar.
Això és quasi com la crònica de l'atletisme del Jordi que ens ha explicat, fins i tot la cara que fotien tots a cada volta,
Que els llindars d'excitabilitat són la quantitat d'estímuls que tu necessites per estar atent, òptimament bé, que es diu. Llavors, clar, els introvertits amb poca estimulació, és a dir, amb poca gent, perquè la gent és molt estimulant, i depèn de quina ho és molt, i depèn de quina és molt poc, però
home,
en tot
aquí estem,
cas...
Aquí estem ara bé, no?
Sí.
Per estimular la conversa està bé, això.
Que et sofà, està bé.
I també vull que tingueu clar, quan parlo de categories, no és així, els models són dimensionals, no és que siguis extrovertit o introvertit, ets de 0 a 100, o 100, 20, 30, 40, també hi ha nivells, i podríem fer marques a nivell de comportament i de trets de personalitat. Però sí que és cert que els introvertits, amb menys estimulació, es troben millor, estan atents, estan bé. Mentre que els extrovertits, amb poca estimulació, imagineu-vos el bosc, bueno, el bosc per mi és molt estimulant, a mi m'agrada molt, però bueno, realment no hi ha gent, no hi ha cotxes, no hi ha pressió, no hi ha pocs estímuls que el que fan els extrovertits amb poca estimulació, és una mica el que els passa als TDAHs, amb poca estimulació no es concentren, necessiten sortir a fora, per trobar gent, no sé, per les discoteques, amb música alta, moltes persones, per exemple la natació, que ens diuen sou uns autistes. Sí.
Home, jo crec.
Xerrar mentre neda.
No pots ni xerrar.
Sempre allò, aquella línia allà, que vas comptant les rajoles cada dia, vas i tornant. Sí. És realment, em sembla admirable això.
Correcte. Són molts anys d'entrenament també, clar. Però sí que
la natació amb aigües obertes ha de ser una altra història.
No, jo no puc.
Però això d'estar allà, fent el hàmster,
clar. Llavors també hi ha les persones...
Deus tenir molt treball d'introspecció allà, perquè... Però bueno, llavors
és un
síndrome,
ioga, és una forma de ioga.
Però llavors hi ha el síndrome aquest de la línia negra o no sé què, no? Que és el que els hi passa als nadadors, que és això que llavors acaben zumbats, oi que sí? Ui, ara aquí t'he posat un repte, Això,
ara no pots dir que no, perquè ell ha dit oi que sí.
Bueno, perquè torno a parlar, són tendències, però depèn de l'entrenador també, perquè hi ha entrenadors que et zumben.
Mira el que estava dient la Sandra, sí. Clar, veus, ara li diuen no hi ha ningú que li posi frenos, i diu, pues ara, pues, si vull rebentar-me em rebento i vinga, i tiro. Aquí, mentre el Toni vingui i llavors podem parar a fer el cafè, ja n'hi ha prou, pobre.
Ja està bé.
Però, bueno, tot això, el que us comentava de que són més individualistes, perquè realment la persona que li agrada estar més aviat sola i està bé sola, és a dir, amb poca estimulació, i diu, vinga, va, doncs ara em poso les bambes i me'n vaig a córrer. Realment és una característica que si has d'anar amb gent, per exemple, està clar que és amb els esports d'equip és la diferència de forma espectacular. La gent que necessita els altres per anar a córrer, per anar a fer esport, per anar, no? Vas tu, ja vinc. I tu quan ets runner, comences a ser runner, comences a fer quilòmetres, dius, bueno, és que vull tirar sola, no?
Però
és el teu moment, no?
Però ara aquí hi ha una cosa, perquè em sembla que gairebé tots aquests esports que estem dient són esports individuals,
sí.
De tots els esports que parlem i que som apassionats són individuals, però alhora, quan estem plantejant, i aquí segur que la Sandra, que li ha tocat entrenar més hores que un rellotge, i moltes vegades segur que sola, la Flor mateix també, per reptes, bueno, per fer el repte aquest que ens ha d'explicar, de 19 hores allà dansant per la muntanya fent el cabirol, ja, jo em sembla que això ja no es pot ni entrenar, però bueno, el tema del grup d'entrenament, jo crec que això t'ajuda en determinats moments, perquè aviam, un sofà, sigui com aquest que estem asseguts ara i tot, de determinades hores que t'has de llevar i determinades hores que demana la rutina d'entreno, tenir un grup d'entrenament o tenir algú que t'ajudi a sortir, per molt que tu tinguis molt clar en el teu cas perquè eres professional, en el teu cas perquè tens un repte i vols assolir, ostres, jo crec que això és bastant bàsic, no?
Això és motivacional, és diferent, és a dir, tu pots tenir una preferència perquè si no, perquè no us posàveu a fer futbol o bàsquet, que allò sí que hi ha gent tota l'estona i és un equip de cooperació. Aleshores, una cosa és que tu puntualment, i a veure, és evident, tens el grup, et tira endavant, t'ajuda, et motiva a superar-te, no? Si és així.
Inclús t'ajudaries a que dies, ara no sortiria, pam.
Però també va una miqueta a dies, hi ha entrenos i entrenos, hi ha entrenos que igual són de 5-6 hores, que dius, fuà, tio, dic, anar amb algú, si no, acabaré parlant amb la bici, clar. Saps? I hi ha dies que dius, no, necessito sortir sola perquè si no, no puc fer aquestes sèries, no? O jo què sé, igual et toca unes sèries i està la persona allà que t'està molestant i dius, vull anar sola, saps? O sigui que hi ha entrenos, hi ha moments per tot, afortunadament.
Esports de fons.
Fins aquí el 13 d'avui. Podeu mantenir-vos al dia de l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons. Podreu escoltar-ne totes les temporades i podcast dels programes a l'enllaç d'Instagram @13esportsdefons, al link de la nostra bio. 13 és el programa setmanal dels esports de fons. 13, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'atletisme i trail running, i on parlem de nutrició, curses, materials, psicologia, entrenament, recuperació i prevenció. Una producció de Ràdio Sabadell per Esport Ràdio i per la xarxa de ràdios locals de Catalunya. Us esperem a Barruera aquest proper cap de setmana. Busqueu-nos 13 esports de fons. Si ens trobeu, tindreu un obsequi. Gràcies per formar part de 13. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13. Recordeu, la setmana que ve, l'últim programa abans d'estiu, abans de començar amb l'especial 13 on Tour de l'última setmana de juliol.